I arribant ja a la darrera mitja hora de programació de Guara Baixa, de Petit Ples, aquí a Ràdio Pollença, i ho fem a la crònica cultural. Avui tenim a Bernat Cifra a l'altra part del telèfon, perquè no ha pogut ser per aquí, però que sí, ens oferirà programa. Bernat, bona tarda.
Bona tarda, Maria Àngels.
Benvingut a Ràdio Pollença, com sempre.
Així m'agrada, així m'agrada. I no, des de que nostra i que vostra de tots, benvolguts oients, aquí me teniu, que parlarem de coses interessants perquè s'acaba la primavera i començar l'estiu. Això és molt important. Això tindrà lloc demà, mos han dit de vés mitjan tarda, o migdia, migdia de demà 21. Bé, idò, començant per això, per dir que demà és el solstici d'estiu. Així va, el solstici és una paraula llatina composta de sol i stitium, que vol dir aturada del sol, una aturada aparent, és a dir, que s'allarga més les hores solars que no les hores de la nit. Arriben en el tope. Fins ara s'han anat allargant, 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 i demà arriben en el moment més llarg de llum, és a dir, d'hores diurnes, de fet, de les nocturnes, que són, que ja tindran menys llum de cada dia, i a partir de demà aniran caminant amb menys sol, un minutet aproximadament cada dia, fins a arribar en el solstici d'hivern, que serà dia 21 de desembre. De manera que s'ha obert l'any fins avui, al fin de migdia, i després s'anirà acopant fins en el 21 de desembre. De manera que aturada del sol, solstitium vol dir això, aturada aparent del sol, o sigui que el sol s'atura un poquet, o així ho entengueren els antics i li donaren aquest nom, és una aturada aparent, perquè tothom segueix el seu curs, però hi ha un màxim, és quan hi ha el màxim de llum per venir ja després, a poc, el mínim de llum fins a l'entrada de l'hivern. Bueno, de manera que és solstitium, vol dir això, aturada aparent del sol en la seva marxa aquí ascendent. A partir de llavors, ja a partir de demà, tindrem una marxa descendent del sol, perquè cada dia hi haurà un minutet menys de llum. Bé, a pesar de tot, mos espera un estiu esplendorós i de vol en calor, que realment és el que tenim aquests dies i que ja omple les platges de gent que se va a refrescar a dir la mà. De manera que això de que hi hagi menys, un minut de menys llum cada dia és quasi inapreciable. Bé, jo sabeu que m'agrada obrir la fulla del santoral, perquè sempre hi ha figures que són realment lluminoses. En el santoral hi ha sants realment lluminosos. I demà és Sant Lluís Gonzaga. Parlarem del de demà i del d'avui. Santa Florentina, la pobreta nostra, li facem cap ofensa, però crec que és de més actualitat el Sant Lluís Gonzaga de demà que Santa Florentina de Cartagena d'avui, però de manera que ella mos empari, però parlarem del de demà, que és Lluís Gonzaga. Tots coneixem Lluís Gonzaga, hi ha una barbaritat de persones que es diuen Lluís, hi ha altres Lluïssos en el calendari, per exemple la Sant Lluís de França, i també n'hi ha per Espanya, n'hi ha més, per tots pas és un nom molt conegut, Lluís. Però normalment la gent, els homes, els barons, que nomen Lluís, fan festa demà, o sigui, per Sant Lluís Gonzaga, que és un sant de l'ordre jesuític que només va viure la friolera de 23 anys, 23. És a dir, no va arribar a cantar missa, se va aturar a novici perquè li va sobrevenir la mort. Això la germana a tres grans jesuïtes, a dos més amb ell, que és Sant Estanislau de Kostka, un polac, Sant Estanislau de Kostka, que tampoc va arribar a cantar missa, també va ser molt, va morir molt prest, i que procedia de Polònia, així com el primer Lluís Gonzaga procedia del nord d'Itàlia. Després venia Sant Estanislau de Kostka, també un joveníssim, que procedia de Polònia, i després Sant Joan Berchmann, que procedia de Bèlgica. De manera que tenim aquí tres sants importants de l'ordre jesuític que no varen arribar a cantar missa, que se moriren en ple noviciat. Bueno, o sigui, damunt 20 anys, pràcticament. Sant Lluís, exactament 23. Aquest senyor és una persona realment fill, de, que ja has dit, de la revolució. N'hi ha qui diuen que la seva família, les del Gonzaga, sobretot, família de Màntua, d'aquesta ciutat tan hermosa del nord d'Itàlia, Màntua, el Gonzaga era una mescla d'una família de grans empreses, de grans heroïsmes i de grans delictes. Allà qui no havia mort son pare, havia mort sa mare en aquesta família. I llavors ja veu quan surt, enmig de tota aquesta faramalla, surt un autèntic sant. Bé, ell era primogènit de vuit germans, dels quals, com per totes parts, tres moriren molt joves, i després n'hi va haver quatre que moriren o assassinats o bé assassins. Ja he dit que era una família enormement molt distinta d'una família on pugui néixer un sant. Son pare era molt arrogant, i quan va veure les disposicions enormes del seu fill major, Lluís, va dir, bueno, d'aquest n'he de fer qualque cosa grossa. I va veure que tenia disposició per la mili, havia que veure com coneixia la mili, coneixia sobretot l'artilleria i coneixia les instruccions militars. Bueno, per altra part, també el ve com un home de política, de gran món, de la diplomàcia. El ve un futur diplomàtic i un futur militar. Dues qualitats enormes en aquell temps, en el segle XVI. Estan parlant de 1568, 1591, aquest 23 anys que va viure el grandíssim Sant Lluís Gonzaga i Tana de Santona. Sa mareta, Marta Tana de Santona, era una santa en si mateixa, la mare d'aquests vuit fills. Però el pare ja era una altra cosa, i sobretot era un home terriblement ambiciós i volia fer qualque cosa gran de Lluís Gonzaga, sobretot quan veia que els altres fills eren bastant calamidats. Clar, se va fixar amb el primer. I ja dic, el primer el veiem bon militar, el veiem també ja dins la cort espanyola de Felip II, la relació que va tenir la família Gonzaga amb el Felip II, que això seria molt llarg de contar i molt distribuir, però sí, hi va haver unes relacions entre aquesta família italiana del Gonzaga i la família de Felip II, sobretot de la seva dona Isabel de Valois, una filla d'un rei francès que se va casar amb el Felip II. Bé, i doncs ja tenim que en aquestes noces tan importants a Madrid, entre en Felip II i una dama, una princesa real francesa, Isabel de Valois, allà que s'ha ouvit ja en Lluís Gonzaga, com a, diguéssim, com a menino, que dèiem, o sigui, aquests ajudants del príncep, aquests col·legues, aquests que els anaven a darrere, que se deien meninos, meninos. Bé, però aquí ja per Madrid ell, en Lluís Gonzaga, que tenia, no tenia encara 15 anys, per aquí ja li va començar a entrar la dèria de renunciar a tot, renunciar a la seva futura carrera militar, que ja la feia, també a les seves pràctiques diplomàtiques i cortesanes, el cortegiano, que era una forma de social tan important, ser cortesans, i ja li entrava l'idea de fer-se jesuïta, a dir, de l'ordre aquesta que s'havia iniciat amb aquest espanyol, Sant Ignasi de Loyola, i que reunia ja tanta gent a Roma i que era, feia realment furor, perquè tenien, muntaven ja un col·legi extraordinari i col·legi de batxillerat o de segona ensenyança, diríem, i també d'ensenyança superior a universitat. I això el va atreure molt. El de sí, després de vèncer una resistència paterna impressionant, va lograr poder anar a Roma en el noviciat i entrar de jesuïta. Tenia sort en Lluís Sataqués perquè tenia en sa mare la millor auxiliar. Sa mare estava loca per a Lluís i ell per sa mare, i a més no tenia l'ambició de son pare ni tenia totes aquelles ínfoles, i tot d'una va admetre que s'ha fet jesuïta, cosa que son pare no hi havia manera d'admetre-ho. Bé, aleshores, ja bon estudiant i bon d'això, aleshores a Roma varen tenir lloc, això és molt llarg de contar, la vida de Lluís, aquesta Gonzaga a dins Roma, però el més important és que per l'any 1590, que van del segle XVI, que va, hi va haver una pesta terrible, i Roma, que llavors es tenia pocs habitants, 1.300, molt més petit encara que Palma, que la nostra Palma de Mallorca. Aquesta pesta va carregar en poc temps i va haver uns 60.000 morts, se diu aviat, perquè això quasi era la meitat de la població romana. I vam ja a Sant Lluís Gonzaga, juntament amb altres jesuïtes joves allà que estudiaven, i els vam fer d'infermers, carregant malalts o carregant morts. De modo que veiem aquest, que era d'origen principès, de casa boníssima del Gonzaga de Màntua, etc. El veiem que, a part de que se volia dedicar molt a l'oració i a l'estudi i tot això, en realitat el que es feia era a dur malalts a hospitals o enterrar-los per aquesta pesta terrible. Ell, mentrestant, anava a congregar un altre tipus de pesta més freqüent en aquell temps, que era la tuberculosi. De modo que, perquè vegeu el panorama d'aquest jovenet d'una vintena d'anys. Bé, a la vegada, de bon estudiant, era, ja dic, el colmo de l'humistat, de l'humildat i d'un temperament enormement cast. Quan deim cast, o que estiguéssim oberts o tot això, pareixen valors que avui en dia no solament no estan de moda, sinó que quasi pareix que fan asco i tot, a ser verge, a ser cast, a ser tot això. Però si ho miram des del punt de vista de respecte en els drets humans, la cosa canvia un poc, perquè vol dir que és un respecte enorme, en el cas d'un home, un respecte enorme a la dona, un respecte enorme que sempre en conjunt fa falta moltes parts, i la meitat de delictes que se fan amb aquest aspecte són delictes de fallar en els drets humans, en els drets que tenen amb tota justícia les dones, en el seu cos, en el seu sexe, tot això. Doncs a ella el veiem ja una persona de més d'humil, amb una vocació extraordinària a respectar la dona d'aquesta forma. Tant i tant que diuen que s'hi va fer, això és on se diu, s'hi va fer el vot de no mirar cap dona en aquest món, a partir de que va començar a tenir ganes, com aquell que diu, a la pubertat, no, i exceptuant sa mareta. Sa mareta amb aquí, com es desposa en el seu castell de Gonzaga, com també per carta l'oi fos. De modo que, en realitat, aquest senyor que tenia una vida de món, una vida de diplomàtic, una vida de castell, de castellà, etc., en realitat només se mirava, és a dir, d'una forma detenguda, no vol dir que quan passàs una dona i et de clicar els ulls, això serien absurdos. Però el que se diu mira-la amb detenció i amb interès només a la seva mare. I això és important. Tant és així que, clar, Sant Lluís Gonzaga ha donat lloc que el fessin patró d'aquestes associacions que volen protegir els joves, que siguin honests, que siguin moderats, que siguin, si no castos i verges, almenys que siguin, dic, moderats i en fi, que duguin a llundre també aquesta cosa. I per això no és raro que molt de poble ja existissin societats juvenils que se deien el Lluïssos, i era pensant en Sant Lluís Gonzaga, a veure si la població masculina o jove d'un poble seguia una miqueta els el modo d'obrar de Sant Lluís Gonzaga. No vol dir per això que tots els lots que se fessin lluïssos, que d'imperiança n'hem vist i tot, perquè heu de saber que és l'antecedent de les anomenades congregació mariana. A les congregacions marianes durant un temps també se deien lluïssos. Això no vol dir de cap manera que tot aquell que se fes lluís o de la congregació mariana havia de renunciar a tenir lota o havia de renunciar a nomir de la seva de cara mai, etc etc etc. No, sinó simplement un respecte i un control, un respecte, i mos quedam amb això i no li donam més voltes. I per això s'invocava en aquest estudiant, en aquest de jove de la família Gonzaga, que a part, això és el que a mi m'aixoca més, el que me diu més coses, de no mirar-se les dones per Roma, ni perquè seva, ni per Roma, ni tot això, el podrien veure ell amb un malalt, amb un mort a l'esquena durant la terrible pesta de Roma de 1590, i el podrien veure per allà enterrant morts o guarint malalts, que en aquell temps cuidar una pestat era una autèntica bogeria, perquè era el que se diu repugnant, i havien de tenir una força, m'apareix que era bastant més difícil practicar aquesta virtut de la caritat embenant llagues o tirant els humors i tot això, aixullant, en fi, no importa ara anar a ser més crus a les descripcions, perquè tot vosaltres m'enteneu. És bastant molt més fort això que no que passi una senyora de la mar de curra i baixàs els ulls, que no crec que arribàs a tant, però en fi, no distreure't-se massa amb aquella monada que podies passar per davant. Bé, ja sabeu, per tant, patró del Lluïssos, a tots els pobles hi havia Lluïssos, o també de la congregació mariana. Bé, va morir de tuberculosi, si no hi ha mort de pesta mateixa, quasi la mitjanit del 20 al 21 de juny de 1591, en els 23 anys. Quasi en el mateix temps d'aquell altre company, que tampoc arribaria a cantar missa, Sant Estanislau de Kostka, polac, o Sant Joan Berchman, que era belga. Bé, han dit una paraula important sobre el sant de demà, ja que hi ha tant de lluïssos. Per aventura, Mallorca no n'hi ha massa de lluïssos i lluïsses, però a Espanya, en conjunt de la península, n'hi ha molts. Tots els que tingueu qualcú, li podeu donar el molt d'anys, demà, Sant Lluís, el dia més llarg de l'any, i a partir d'aquest dia ja van acurçant-se, aquest dia més llarg, que vol dir un poquet aturada del sol, com si digués ara, aquí ja arriba el sol a la seva plenitud d'hores i minuts i segons. Això se diu en llatí solsticium. Solstitium o soltici, solstici. Bé, i ja anam, a partir d'això ja m'on anam a l'estiu, cada dia amb un minut en menys de llum, però també un estiu esplendorós. Bé, la segona cosa que volia dir ràpidament és que dia diumenge passat, fa tres dies, a les 21 hores a Can Llobera, hi va haver la presentació del Festival de Pollença número 57, que serà el que tindrà lloc enguany. Per cert, els 8 concerts se celebraran tots dins agost. No espereu concert del festival ni a juliol ni a setembre. Tots, 7 o 8, seran dos per setmana. I hi ha una bona programació, hi ha molt d'interès, va parlar el comitè, que són una sèrie de persones de Pollença i de fora de Pollença, 6 o 7, i ens van parlar dels intèrprets que veurien, nada menys que venen tres orquestres, i venen solistes molt bons, i espero que ens animarà molt, perquè, és clar, el Festival de Pollença indiscutiblement és la guinda que cobreix totes les demés totes les demés festes que se fan en el convent. És el de més categoria. És vera que tots allà feim festes i feim fires i feim de tot en el convent. Això hi ha que dir-ho. Però, esclar, quan arribaven al Festival de Pollença, és el més important. Encara que hi hagi persones que no han anat a cap en 57 i s'aniran a l'altre món sense saber directament què és un festival i entrar allà i veure què és i veure com s'aplaudeix i veure aquells artistes de primeríssima marca que m'ordonen un concert siguin de qualsevol instrument, piano, violí, violoncel, veu humana, coros i orquestres també. Per tant, hi va haver, ja dit la presentació, hi havia bastanta gent, de modo que tothom sap que hem arribat en el número 57 d'un festival que va començar l'estiu de 1962 amb en Philip Newman, que ho va dirigir durant 4 anys, després Senor va morir, després va passar a altres mans, en Miquel Bota, el poeta, després va passar a la mà d'en Procop, i ara ha passat a un comitè, i han procurat modernitzar tot el possible aquesta cosa que és tan important que se diu el missatge, el Festival de Pollença. És el número 57 i serà 20 d'agost, 8 concerts. Bé, i com que vos agrada que parlem o acabem amb recitant versos, repetirem la Diada de Juny de Costa i Llobera, una de les seves primeres obres. Tenia 19 anys. Mireu que bé descriu el juny, les tasques del camp, que bé els descriu de 9 anys. Està escrita a Can Xenet, això, a una de les finques de Can Costa, està escrita allà a Can Xenet, una vegada que hi va anar per veure com anaven les tasques de la sella i del batre. I està fetxada el 16 de juny de 1873, o sigui, tenia 19 anys. L'estiu ja arriba, ja el camponetge, vestit d'espigues colorat d'or. Pel cel puríssim ja el sol flameja i de la terra s'eixampla el cor. Ja l'ocelleta son niu estén l'ala maternal i la cigala tota hora fa ressonar el seu cant. Ja les espigues fa moure en dolça remol embat que les ensenya enceses roselles per ell que viva a son pas. Segadors arreu blanquegen a llargues files pel camp, ventant en la mà robusta les nobles armes de pau. Si el sol ardent los abraça, los venta amorós l'embat. Si los rendeix la fatiga, reprenen força cantant. Ara és la festa tan esperada, lo tens és ara més vell de l'any. Cantau, pagesos, que és arribada la recompensa de tant de fanya. Aquí més prop, ran de l'ombra del vell casal, un estol de jovenalla l'era a desatrafallant, i el queixot de tela blanca de lluny se veu bellullar amb l'ample capell de palma de cinta blanca voltat. Un estol d'espigoleres pel rostoll s'escampa ja i cançons lleugeres volen com ocells en llibertat. A la tanca més enfora roda a l'era el bestiar i amb llargaruda tonada lo fa moure el majoral. Alegre feina n'és la batuda, lo tens és ara més bo de l'any. Cantau, pagesos, que ja és venguda la recompensa de tant de fany. Les timbes de l'alta serra vestides estan de blau i lluny amb lo cel confonen sos alterosos penyals. Rica vesta de les faldes s'estenen los olivars i el bosc espès que negretja i los fronters de la vall. Per entre queirades roques guaita llunyana la mar que mesclada en lo salatge perquè digui més enllà. Tot deixa harmonia i vida, tot canta un himne sagrat. Gràcies Déu que per sentir-lo un cor me volguera odar. L'estiu ja arriba, ja el camponetge vestit d'espies colorat d'or. el cel claríssim, lo sol flamatge, i de la terra s'eixampla el cor. Aquesta poesia és super senzilla, super transparent, descriptiva del paisatge, descriptiva de les feines que fan espigolers i espigoleres i el que roden a l'era. I jo voldria que mos fixéssim en un parell de versos, molt pocs. Perquè, clar, pel poeta aquesta vegada és relativament fàcil d'escriure, posar pinzellades. Això, com a pintors, fer pinzellades de lo que sabeu, siguin el que espigolen, siguin el que baten a l'era, siguin les muntanyes, siguin el fruiter, siguin els arbres, això de vegades es bo de fer. Però lo important és enmig a ficar-hi qualque verso profund, qualque verso important. I qui ho diu? Tot deixa harmonia i vida. Tot canta un himne sagrat. Ara, tot això no ho sabeu, no sabeu que això de l'harmonia i vida, no sabem exactament què és, i que tot canta un himne sagrat. Sentim cantar espigolers i espigoleres i el que venten a l'era, però que tot això sigui un himne sagrat, no ho veiem tan clar. Però li fiquen aquest verso en costa, i així els versos tenen molta més profunditat que no simplement la pinzelladeta del cop de color o d'aquarela d'un quadre. Això és relativament fàcil. Lo difícil és ficar un verso profund també d'aquestes descripcions. I aquí en tenim. Tot deixa harmonia i vida. Tot canta un himne sagrat. Gràcies Déu que per sentir-lo un cor me volguera donar. Gràcies a Déu. Per ventura mai se mos ha ocorregut donar gràcies a Déu perquè tenim un cor. Un cor, sí, tal volta per estimar, quan un té una estimació a un amor, a un amor de joventut, o quan ja té paternitat o tot això, sentim aquest cor. Però també hem de donar gràcies per tenir un cor capaç de sentir aquest himne inaudible que és tota la natura i tot el camp en totes les seves feines, a pesar que pareix que només cantar a l'era, de cantar o batre. Tot això forma part d'un himne més profund, que és gràcia que no s'escolta, però que hem de saber donar gràcies per tenir-lo, perquè Déu mos va donar una potència a dins nosaltres per escoltar aquest himne distint de tots els altres, de totes les cançons i cantorrees. Quines aquestes orelles que tenim, això, el nostre cor. Gràcies a Déu que un cor me vareu donar. Això és importantíssim. En aquesta poesia tan senzilla, no? La grandesa del Pi de Formentor, però és una descripció molt senzilla, però és aquest verso tan important. Gràcies a Déu, que per sentir-lo, per sentir aquest himne sagrat de la natura, un cor no volgueu dar. Perquè jo sé com els animals que no senten per ventura aquest himne. I després, al final, l'estiu ja arriba, ja el camp onatja, onatja el camp, és molt hermós, vestit d'espigues colorat d'or. Pel cel claríssim, lo sol flamatja. El sol aquest dia, cada dia, flamatjarà més. És una autèntica flama, més o manco suportable si no tenien la mà a prop, o la frescor de dutxes, o el que sigui. Pel cel claríssim, lo sol flamatja. Molt hermós aquest verso, important. I de la terra s'eixampla el cor. Això és important. De tot el que l'hivern, per ell que s'acluca, per ell que s'encongeix, s'acurcen els dies, s'acurça el temps, s'acurça la llum, aquí ara s'eixampla el cor. Això és important, és una altra peça important. I bé, res més, hem recitat aquesta poesia i hem vist que això, que en Costa sap mesclar entre les pinzellades senzilles, el que es veu, amb pinzellades de coses que no es veuen, però que se senten, perquè se senten, perquè Déu mos va donar un òrgan per sentir, que és el cor. El cor és l'òrgan, que és allà, òrgano, que per per sentir aquestes coses. Com que tenim un cop per sentir-ho, així ho podem sentir. I res més, parlar de solstitium, vol dir aturada aparent del sol, en el seu moment més àlgid, més fort, és avui i demà, quan hi haurà més hores i minuts i segons de soleades, una espècie d'aturada, un solstitium. Bueno, hem parlat de Sant Lluís Gonzaga, aquest jovenet que era mirall de joves i que va morir carregant-se malalts i apestat per Roma, i també hem repassat que mor veure un diumenge a Llobera amb la festa en l'anunci del Festival de Pollença, que convida a que anem, sobretot el que no han anat mai. Arribarem en el 57 i és hora que tot Pollença, tot hagi passat pel Festival de Pollença. Molt bé, bona tarda a tots.
Bona tarda, Bernat, moltes gràcies.
Adéu.
Escolta aqui.